Al matí, amb Raquel García.
Les etiquetes en l'àmbit literari, igual que en l'audiovisual, són especialment útils per trobar les creacions que més s'ajustin als nostres gustos. No obstant això, cada cop hi ha més autors que opten per barrejar gèneres, posant-ho tot especialment difícil als llibreters per saber a quin prestatge els han de col·locar i als lectors per trobar-los. Aquest hibridisme sembla que està anant a més en els darrers anys i s'està convertint en un símbol de postmodernitat. Però les barreges ja fa temps que existeixen i en molts casos ni els hem donat importància. Avui parlem d'aquest fenomen amb la nostra companya, la Karen Madrid, que ha fet l'exercici d'investigar l'hibridisme, sobretot en el gènere fantàstic. Bon dia, Karen.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, que tenim molta teca, molta matèria avui, molta feina. Explica'ns d'on sorgeixen principalment aquestes etiquetes, no?, de gèneres i per què serveixen.
Doncs les que tenim en els nostres dies són bastant modernes dins del que cap, no? Però sobretot tenen una finalitat comercial. O sigui, sobretot pels llibreters, a l'hora de dir necessitem uns prestatges amb unes etiquetes perquè els lectors vagin allà directament a buscar les obres que ells els agraden. Mm-hmm. Només en alguns casos de grans autors es posa com etiqueta l'autor, no? I veiem aquells noms de, no sé, no? Per dir algun nom, Stephen King, no? I vas dir mm-hmm. tota l'obra Stephen King, però si no, tot és per gènere. I a les biblioteques sí que se segueix un ordre més alfabètic, però en clubs de lectura, per exemple, o en recomanacions, sempre es basen en aquesta etiqueta. Un club de lectura sempre té una temàtica, no és... Uh-huh. Sí que hi ha lectures variades, però fins i tot aquí acoten molt, perquè lectures variades, per exemple, ja no inclouen fantàstic, si entrem aquí, no? O ja no inclouen terror, o ja no inclouen literatura de viatges. Podrien resumir-se com a novel·les costumistes. Uh-huh. Llavors tenen aquesta finalitat més comercial, però fa que els lectors ens haguem acostumat a això. I llavors ens diem, a tu què t'agrada més? Novel·la romàntica? Novel·la, no sé, històrica? Novel·la negra? I tu ja dius, sí, jo sóc de novel·la negra, no? I ja directament acabes dient que t'agrada un gènere quan en veritat segurament te n'agradarien molts més.
O sigui que al final serveixen per situar-nos, no? Però també identifiquen un tipus molt concret de lector. I clar, ara que es barregen els gèneres, suposo que també és per això, també ens trobem en una situació, en una societat, no? On tots ens alimentem gairebé de diferents continguts i potser per això es comencen a trencar aquestes barreres.
Jo crec que hi ha una part voluntària, també, perquè quan parles amb alguns autors ja veus que hi ha una voluntat de transgredir, de ser diferent, o tenen... per exemple, l'autor polifriqui, no? O de gustos culturalment dispersos, com seria el cas del Marc Pastor, que després en parlarem, i llavors diuen, escolta, si a mi m'agrada tot això, per què una novel·la meva no pot tenir tot això? No? I... ens sorprèn ara molt, perquè cada cop es porta més a l'extrem, però ja fa molts anys que hi ha gèneres que van de la mà. Per exemple, uns gèneres que sempre han anat de bracet, o molt sovint han anat de bracet, és la ciència-ficció i la novel·la negra. I hem vist molts autors, mira, per exemple, l'Asimov, sense anar més lluny, té tota una saga de llibres que són ciència-ficció perquè passen a l'espai, però el protagonista és un poli, que té un company que és un robot, i van els dos solucionant casos per l'espai. Clar, al final l'argument és de novel·la negra, perquè hem de solucionar el cas de la senyora X que han matat i no sabem per què, però passa l'espai. Llavors, clar, què és? Novel·la negra, sense ficció? Ell es ven com a sense ficció, però potser hi hauria algun autor que diria que no, que és novel·la negra. I un dels autors que també, doncs, de casa nostra sempre s'ha dit que hibrida gènere, o almenys fins i tot hem vist molts autors d'ara que diuen el meu referent és Manuel de Pedrolo i jo barrejo gèneres perquè ell ho feia... No? I sembla, no, de que ha estat el referent de Catalunya així més modern que ha barrejat gèneres, quan potser l'etiqueta de Pedrolo sempre havia estat la novel·la negra. Però molts el coneixem pel mecanoscrit del segon origen.
Totalment. Doncs, sigui com sigui, el cert és que la barreja de gèneres ha arribat per quedar-s'hi i la veritat és que també suposo que dona molta més llibertat als autors, després en parlarem. Mm-hmm. Alguns autors catalans actuals que barregen gèneres asseguren que el seu referent va ser precisament, com deia la Karen, Manuel de Pedrolo. Per conèixer una mica més l'obra d'aquest autor, parlem amb la que va ser comissionada de l'any Pedrolo el 2018 amb motiu del seu centenari del naixement, la també escriptora Ana Maria Villalonga. Bon dia, Ana Maria.
Hola, bon dia.
A veure, ara com ens explicava la Karen, no? El cert és que Manuel de Pedrolo és un dels precursors de, precisament, aquesta barreja, no?, de gèneres en la literatura.
Sí, bueno, un dels precursors de moltes coses, entre les quals sí, aquesta fusió de gèneres, sobretot des del punt de vista que ell el que intentava era fer de tot i que en llengua catalana hi hagués de tot i demostrar que qualsevol lector tingués els gustos que tingués, podia llegir en català qualsevol cosa, no? El que passa és que, clar, ell va escriure 70 i moltes novel·les i se'l coneix, malauradament, per algunes molt poques i se'l lliga o amb el gènere negre o amb el mecanoscrit i en aquest sentit en la ciència-ficció, però és clar, va fer moltíssimes coses més, no? I ell el que fa moltes vegades és que amb novel·les, per exemple, de ciència-ficció o amb un component fantàstic, ell el que fa és utilitzar recursos del gènere de misteri, del gènere de suspens, del gènere de crims, perquè sap que aquells recursos lliguen al lector i el doten l'obra de suspens i el lliguen, no? I aleshores sí, és un dels nostres precursors a tots els nivells en aquest sentit.
Abans parlàvem amb la Raquel d'aquestes obres que són ciència-ficció però agafen un argument de novel·la negra. Una que se m'acut de Manuel de Pedrolo és Aquesta nit i potser per sempre, no? que tenim la presència d'una mena d'extraterrestre viatgent al temps amb aquesta porta que va passant amb els anys i tot un argument de novel·la negra al darrere. Es pot considerar una novel·la híbrida i no sé si creus que això, aquesta hibridesa era buscada, si Manuel de Pedrolo volia captar lectors dels dos gèneres o volia dignificar algun dels dos gèneres.
Bueno, aquesta matinada, no és aquesta nit, és
perdó,
aquesta
sí.
Matinada i potser per sempre. I, a veure, aquesta novel·la, que Pedrolo la considerava ell, perquè, clar, els autors també tenim gustos o tenim opinions sobre les nostres pròpies obres, no? I ell la considerava la seva millor novel·la de ciència-ficció. És una novel·la que té molts vessants diferents. D'una banda, jo crec que realment és una novel·la de ciència-ficció perquè parla d'un forat que connecta diferents temps i diferents mons, no? I on un extraterrestre ve a viure aquí i es passa una temporada aquí i després torna. Però això està explicat, o sigui, està vehiculat a través d'un argument vinculat a la foscor de la ciutat, a les forces repressives, o sigui, que té un missatge també de repressió i de voler-ho amagar, del govern controlar que això no se sàpiga, o sigui, aquest cantó té aquesta part de thriller també, i d'una altra banda és una novel·la molt filosòfica, on Pedrolo fa unes digressions importants respecte a totes les teories que estaven vigents en aquell moment, en aquell temps, al voltant d'això, no? De la teoria de la relativitat, de moltes teories que en aquells moments, científicament, perquè ell llegia molt i llegia ciència també, científicament tenien un paper en la societat, no? I crec que la novel·la, precisament per això, és com un punt de trobada de tres gèneres o de tres possibilitats d'interpretació. Però jo crec que ell, si hagués hagut de triar, l'hagués considerat i la considerava una novel·la de ciència-ficció.
Creus que està justificat que els autors d'ara, els que comencen a publicar ara, reivindiquin Pedrolo com el seu referent d'hibridisme de gènere? Creus que llegir aquest autor els hi podia haver fet, per exemple, obrir la ment?
Sí, segur, però jo voldria fer un comentari perquè nosaltres tenim un autor que fa molts anys que fa la fusió entre la ciència-ficció i també alguna cosa de fantàstic i el negre, i ho fa explícitament amb voluntat de fer-ho, que és el Jordi de Manuel.
Mm-hmm.
El Jordi de Manuel Cert. Té la nissaga del Marc Sargiot, del seu policia Marc Sargiot, que té en aquests moments 9 llibres, 8 novel·les i un llibre de relats, i falta el desè per tancar tota la saga, i que ja la mateixa sèrie està escrita de manera amb salts cronològics, perquè les primeres novel·les de la sèrie estan escrites més tard que les últimes, és a dir, l'autor també les treballa amb desordre, no? I que eren futuristes en el moment que les va escriure, ara ja no ho són perquè ja han passat molts anys, però novel·les dels anys 90 passaven al 2017, al 2015, i en aquells moments eren novel·les de ciència-ficció amb un futurisme relativament proper, però futures, no? I jo crec que és el gran mestre d'això en la nostra literatura catalana, és el Jordi de Manuel. Després li han vingut uns altres que venen al darrere, però el que sí que puc assegurar és que de Manuel té molta influència de Pedrolo, això segur.
Mm-hmm. Anna, tu també ets escriptora, no sé si també jugues amb aquesta llicència, no?, de canviar d'un registre a l'altre, de gènere.
Bueno, jo he escrit moltes coses diverses, no? Diverses, entre les quals també he escrit alguna cosa de fantàstic, alguna cosa potser més de fantàstic que no de ciència-ficció, alguna cosa de terror, i sí, una mica sí, una mica sí, és que crec que es pot fer. És que crec que les etiquetes estan bé, tal com deia la Karen, una mica perquè el lector sàpiga on anar a una llibreria, no? Però també perquè els estudiosos i la investigació, la recerca, d'alguna manera es basa en classificar també, no? En trobar punts en comú entre les obres i punts de divergència entre les obres, no? Ara, com més ens hem entrat en la postmodernitat, que diguéssim que ara ja podríem dir que està superada, no? I estem en aquella època líquida on ja hem passat la postmodernitat,
falta,
no?
Falta l'etiqueta nova, eh? Falta l'etiqueta nova.
I ara ho fem ja malament, vull dir, ara ja crec que està permès fer-ho i que d'alguna manera és aconsellable fer-ho, no?
Uh-huh. Llavors entenc que el futur anirà per aquí, tu creus?
Sí, però no necessàriament sempre, perquè també hi ha gent més purista, també hi ha gent que li agrada, si vol una novel·la de ciència-ficció, trobar-se només ciència-ficció, uh-huh, o fantàstic, i que sigui un fantàstic pur, o si vol, o els afeccionats a la novel·la negra, potser els agrada trobar-se una cosa més clàssica. Jo crec que pot conviure tot en simultàniament, i que la riquesa de la convivència, de totes aquestes possibilitats, va a favor de tots els gèneres, va a favor del fantàstic, va a favor de la ciència-ficció, va a favor del negre, va a favor de la novel·la històrica, perquè també s'ha fusionat molt la novel·la històrica amb la novel·la negra, per exemple.
I ara està començant, no? A fusionar amb fantàstic, també.
Sí, exacte, o sigui, vull dir que tot qualsevol fusió que es faci va a favor dels diferents gèneres i obre fronteres i fa més permeables les fronteres. Ara, sí que és cert que s'ha de fer bé, perquè de vegades no tot val. Vull dir, dintre de les fusions i de tot, les coses que s'expliquen han de ser versemblants. Dintre de la pròpia fantasia ja sabem que ha d'haver una coherència interna que ens funcioni, no? I aleshores, si a sobre estem fusionant gèneres, encara correm més riscos, i per tant s'ha de fer bé, s'ha de fer bé, però sí, jo crec que estem oberts a tot avui en dia.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna Maria Villallonga, i que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ara que hem mirat el passat, és el moment també de mirar el present. No sé, tu en quin punt creus, Karen, també, que es troba aquest procés d'hibridació?
Doncs jo vaig molt en la línia del que ja ha dit l'Anna Maria. Cada cop es barreja més, i es barreja amb més impunitat, amb menys vergonya, a vegades fins i tot sense ser-ne del tot conscients. I què he de dir, quan ha dit l'Anna Maria el Jordi Emanuel, no sé com m'he oblidat del Jordi Emanuel al plantejar aquesta secció, perquè realment és una persona que escriu novel·la negra amb ciència-ficció d'una manera entramada perfecta. Vull dir que sí, potser és perquè fa molt temps que no el llegeixo, ja no el tenia tan present.
L'hauràs de recuperar.
Exacte. Doncs en aquest moment d'hibridació també han sortit nous gèneres, o noves etiquetes de gènere, que fan bandera d'això. Com, per exemple, seria el bizarro. El bizarro, quan li preguntes a algun editor de bizarro, com és el cas d'Orsini Press, no? Lugo Camacho, escolta, què és el bizarro? Et diuen, és el generant al lector el what the fuck. I clar, dius, val, em sembla una bona descripció. Què passa? Que clar, tu agafes una novel·la bizarro i no sabries quina etiqueta posar-li. Un del cas més recomanable, que recomano aquí en Antena, sí, que potser és poc conegut, és La casa de las arenas movedizas, del Carlton Mellick III, que tu comences el llibre i dius, què és això? Què està passant en aquest llibre? I intentes anticipar-te, no?, com a lector, dius, serà això? Serà allò? Et dic jo que no l'encertes.
Sí, et descol·loca totalment.
Completament. I clar, és ciència-ficció? Segurament. És terror? També. És fantasia? També. Ho és tot. I clar, aquest diu, jo sóc bizarro, i amb aquesta etiqueta ja salvem la papereta, però clar, amb bizarro hi cap tot, també.
Clar, totalment, però suposo que també és una manera d'així, no?, doncs deixar constància que el lector es trobarà perdut, no?,
exacte,
perdudíssim, i llavors has de tenir una mica la ment oberta, no?, perquè suposo que clar, és això,
ja anar
avançant pàgines.
Sí, sí, exacte, és bizarro, és open your mind, no, espera qualsevol cosa. I un dels autors de casa nostra que s'ha posat l'etiqueta de bizarro, que potser jo diria que és el primer que se l'ha posat, així amb orgull, no? Sortint de l'armari bizarro, seria el Sergi Geuset, Et zoom i els monoculars.
El Concili Fetiller Estel·lar d'Esterri d'Anna Wicks concedia a la Corporació Tinell l'explotació dels terrenys situats a l'Olla d'Esbudella perquè instal·lés una deixalleria galàctica. L'altiplà, en el qual hi ha un griu volcà imponent, se situa geogràficament en una zona de Koblin encastada entre un sector amb forta activitat volcànica i un altre en el qual abunden els mars interiors. Juntament amb la concessió, el Concili llogà a la Tinell un forat a Cook, un portal dimensional per portar l'equip i maquinària, i els vengué un estoc de perdinots modificats genèticament per a dur a terme tasques de desballestament i per posar en marxa les estructures pròpies de la deixalleria. Diu molt de la relació tibant entre aquests dos gegants econòmics, militars i socials que el concili vengués a la Tinell Perdinots.
Clar, escoltant aquest fragment, si no saps de què va el llibre, dius, no entenc res, no?
Totalment, m'he perdut.
Doncs tot el llibre és així, saps? La gràcia és que si tu coneixes una mica l'univers del Concili Fetiller, el Concili Fetiller són doncs, un grup d'històries sobre fetillers, no? O sigui, fantasia, no? Bruixots, pòssimes, etc. Però aquí ho fan passar enmig de l'univers, no? De l'espai, hi ha tot de salts temporals, viatges entre planetes, però tot barrejat amb màgia, i és com una locura, és una bogeria absoluta llegir aquest llibre. Llavors, clar, dius, també hi ha humor, no? Vull dir que notes molt el sarcasme aquest que té el Sergi Geuset, i de fet, quan vam poder parlar amb ell, i vam dir, a veure, què volies aconseguir amb aquesta barreja?
Amb el Concili Fetiller, amb tots els autors que estem allí, sempre hem pensat que cada llibre de relats que trèiem havia de tocar un tema del fantàstic diferent. El primer va ser Espasa i Fetilleria, el segon va ser Ciència Ficció, i en el meu cas és que jo sóc agafo de tot i ho acabo posant dintre. M'agrada molt la hibridació de gèneres, i llavors, bueno, pues, clar, jo no puc fer una novel·la de ciència ficció pensant en Asimov i Úrsula K. Le Guin, no puc fer fantasia pensant en el Sanderson. Jo agafo una mica de tot i ho sacsejo i ho fico dintre la coctelera.
I un altre súmum d'aquestes barreges del nostre país, perquè clar, estem mirant els autors d'aquí, seria en Marc Pastor, amb l'últim llibre que es diu L'horror de Requiem. Marc Pastor, per qui no coneixi la seva trajectòria, va començar escrivint novel·la negra amb La mala dona, després va fer una barreja entre com una novel·la històrica amb ciència-ficció, que és Bioko, després ciència-ficció a l'estil Perdidos, amb Farista, després una altra novel·la de novel·la negra barrejat amb Fantàstic.
O sigui, que no li agrada quedar-s'hi massa temps a la seva zona de confort, no?
Aquest és el culturalment dispers, que li agrada barrejar. I L'horror de Requiem és com el súmum de tot plegat, no? I trobes humor. Molt d'humor. Terror estil Lovecraft, o sigui, moltes referències a personatges i ambients de Lovecraft. Uns personatges... Volia buscar un eufemisme, però ho diré. Personatges cutres, o sigui, persones d'aquestes baixes de la societat que no tenen glamour, que no tenen ni ofici ni benefici, que els veuries pel carrer i canviaries de vorera, no? O sigui, autèntics fracassats. I aquests són els nostres protagonistes, són els que seguiràs tot el llibre.
Fa protagonistes els més perduts de la societat.
I clar, veiem moltes clocades d'ulls a gèneres més enllà dels literaris. Per exemple, el musical. Hi ha un capítol que és tot musical i els personatges canten i... es fan referències, meta-referències a les pel·lícules musicals, no? I és tot un... cada capítol és una cosa completament nova i és una experiència molt diferent, això de llegir-lo. O sigui, al final l'argument és el de menys. Al final és veure amb què et sorprèn. Per exemple, jo em vaig quedar amb una definició de uns jardins amb roses, un hospital, amb la gent amb la bata blanca passejant els pacients, no sé què, i diu, la Vall d'Hebron no era res d'això. O sigui, està un paràgraf descrivint el clàssic doncs, hospital d'aquest on vas a retirar-te
bucòlic,
perquè estàs mal.
Que es veu a les pel·lícules, no. Però la realitat després
la
és una altra.
No era res d'això. Pues, clar, tot això t'ho trobes constantment. No sé si vols escoltar un fragment i veuràs una mica per on van els tiros.
Tenim moltes ganes.
En Requiem es queda tot sol, de nou, amb el convenciment que hi ha hagut un creuament de línies temporals o una col·lisió de multiversos que ara ha de deixar de banda perquè hi ha prioritats més peremptòries. Ell ha vingut a buscar tres cadaversaris i amb tres cadaversaris se n'anirà. Recull la senyora Nativitat de terra i la recús per dissimular l'esclat toràcic. La posa en una llitera i apila la Matilde d'Eulofeu al damunt. Ja té les concubines. No cal donar-hi més voltes. No importa que en Quique Sòfocles no li tregui els ulls al damunt amb una angoixa existencial perpètua. Si exceptuem el nas ganxut i una innegable ascendència hebraica, el blanc dels cabells i les celles el poden fer passar per un ari de socarrel. El qui va ser el fantasma del museu serà el recipient de l'habitant de Carcosa.
A més, Karen, em sembla que vas parlar, no?, també amb l'autor.
Sí, el vam entrevistar quan va treure just el llibre i ens va comentar això sobre aquesta barreja.
La idea era fer una cosa més lleugera i menys compromesa, diguéssim, però jo cada cop que faig un projecte hi aplico la mateixa feina, la mateixa sol·licitat, la mateixa voluntat de voler fer-ho bé. O sigui, tot i que sigui una bogeria i que sigui una novel·la que no té complexes i que m'he deixat anar, que... La base de la novel·la, el que em vaig proposar era no imposar-me límits, no tenir fronteres i no, i no escriure'm a cap gènere i no tirar de clichés, sinó fer el que més em vingués de gust a cada capítol. I per això hi ha tanta barreja de l'humor, de gèneres, de paròdia, hi ha tot aquests peus de pàgina, hi ha números musicals, perquè era el que em venia de gust. Però tot això requeria de molt d'esforç, realment. No és una cosa de, vaig escriure aquesta tonteria per escriure-la, sinó hi ha tota una feina darrere important, fins i tot de documentació, perquè quan entro en l'apartat de mitologia, hi ha una tasca de documentació en la mitologia. I quan entro en determinats temes, està molt i molt treballat per ser fidel a la mitologia lovecraftiana. No és d'anar inventant-me per inventar-me. I llavors, és això, m'ho vaig prendre tan seriosament com qualsevol altra novel·la, però amb la intenció de passar-m'ho bé. Jo sempre m'ho poso bé, però en aquest cas el que volia era tenir, no tancar-me, volia fer una cosa absolutament lliure.
I així ho va fer.
Totalment lliure, i jo totalment. Tinc una teoria, Raquel, digues, que no sé si ell me la compra o no, diria que sí, que és que ell ha pogut treure aquesta novel·la ara perquè ell ara ja té el nom de Marc Pastor. O sigui, els fans de Marc Pastor, i m'incloc, comprarem qualsevol cosa que tregui Marc Pastor perquè l'adorem, perquè ens agrada ell com escriu, com s'expressa, com explica les històries, i és igual el que expliqui, que ens agradarà igual. Però aquest llibre, amb un nom desconegut, primera, que potser no te'l compra ningú, uh-huh, però segona, que el comences a llegir amb desconfiança, perquè, clar, t'està explicant unes coses tan estranyes i d'una manera tan diferent que no sabràs posicionar-te, que començaràs a llegir i diràs, no sé si m'agrada o no. Va, has de fer un acte de fe.
Clar, perquè et requereix aquest esforç, no?, que comentàvem abans, i volgués que no.
I per textos, no? O sigui, que tu llegeixis i sàpigues identificar que això és Lovecraft, que allò és el musical de no sé què, que això és el fantasma de l'òpera, que això... Has de tenir una cultura que potser no tens. I si no llegeixes el llibre sabent de què està parlant, doncs et perds moltes metareferències, que és el que fa gran aquest llibre, com passa amb molts altres. Com el següent que et vull presentar, que és un dels meus preferits, el gran descobriment per mi del 2020, però és d'algú que no és català, no és de casa nostra, però jo crec que quan t'expliqui de què va, el voldràs llegir.
Vinga, a veure, posa'm en situació.
El llibre es diu Un hombre sueña despierto, i l'autor es diu Lavitidar, i va d'un passat en què Hitler ha perdut les eleccions d'Alemanya, per tant no ha arribat mai al govern, i s'exilia a Londres. I allà monta un xiringuito d'investigador privat de poca monta, no? Del típic que contractes per si vols veure si la teva dona és infidel o no, aquest tipus de coses, no? I un dia li arriba allà al despatx un capo dels jueus que li diu: la meva filla ha desaparegut, vull que la trobis. Clar, tu imagina't Hitler, amb la mania que li té els jueus, havent de buscar una noia jueva desapareguda i trobant-se enmig d'una trama policíaca superestranya de... Bé, elements que perjudiquen els jueus, per dir-ho així, per no desvetllar molt, i clar, ell té el cor dividit llavors, perquè dius, què faig, l'encàrrec pel qual m'estan pagant, o el que jo sento que és anar a putejar els jueus, no? I la gràcia d'aquest llibre és que l'escriu un jueu, o sigui, Lavitidar és jueu, i que es venja amb Hitler, perquè Hitler en aquest llibre li passa de tot, o sigui, se li pixen a la cara, li trenquen costelles, li rebenten els ulls, o sigui, tot el que més d'un hauria sentit cap a Hitler sabent com és Hitler, però trobant amb un Hitler que és un tio que és un fracassat, que és misogen, que és racista, que et va fent comentaris tota l'estona contra tothom que es troba, però clar, no té aquell poder al darrere.
Canvia molt, eh?
No
canvia
tenir el poder al darrere que fa. Que clar, que tu trobes un tio que és un imbècil al final, que no...
Clar. I potser fins i tot acabes empatitzant, no?, en algun moment, o no?
No ho sé. Mira, si escoltem aquest fragment, a veure què et sembla.
Había estado tan cerca, esa zorra judía vestida de hombre estuvo al alcance de mi mano y dejé que se escabullera. Ahora me parecía obvio que sus camaradas palestinos eran quienes habían intervenido para que Judith Rubinstein pudiera huir. O habían hecho un trato con mis antiguos socios, o habían secuestrado el cargamento de inmigrantes ilegales antes de que cayera en las detestables manos de barbarie. Fuera como fuera, ahora no tenía ni idea de dónde estaba ella. Y, por si eso fuera poco, había perdido también a los terroristas que amenazaban a Mosley, y había llegado a un callejón sin salida. Así era el trabajo, pero me enfurecí. Quería que cogieran a esos conspiradores judíos. Solo podía esperar que los camisas negras, que habían aparecido de improviso y venido en mi ayuda la noche que seguía a Bittker, los hubieran enviado todos al hospital.
Doncs la veritat és que no deixarà indiferent, aquest personatge.
Jo, la veritat que el vaig gaudir moltíssim, vull dir, mentre el llegia, reia... El típica persona que veus llegir el tren i dius, què li passa, no? Que de tant en rius, de tant en tant quedes amb la boca oberta i fas, que ostres! I clar, és un llibre que...
Un regal, perquè quan això passa, és un regal, quan t'emociona d'aquesta manera. Karen, per anar doncs, allò agafant la conclusió de la secció d'avui, què és el que penses, no? Què podria passar si es perden totes aquestes etiquetes?
Jo crec que seria positiu, pel que deia també l'Anna Maria, no? Que al final beneficia els gèneres més minoritaris, perquè hi ha molta gent que diu jo no llegeixo ciència ficció perquè no m'agrada la ciència ficció, però no l'han llegit mai. Potser es pensen que la ciència ficció són naus espacials i batalletes, quan la ciència ficció és molt més. O jo no llegeixo novel·la negra perquè, ostres, a mi s'ha escrit un crim, no m'agraden mai. Per dir una tonteria, però que passa molt, no? Crec que això pot ajudar molt. Que donarà més feina als llibreters? Sí. Mm. Que donarà més feina a les biblioteques? Sí. Però crec que és una oportunitat precisament per captar l'atenció de la gent a partir dels arguments i a partir de la qualitat literària i no a partir d'una etiqueta que al final ben poca cosa diu.
Doncs em sembla fantàstic, Karen. La veritat és que de tant en tant va bé treure's les etiquetes precisament per ser més lliures. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Que vagi bé. Adéu.